Ràdio Tiana, les notícies.
L'última millora de barris passa per Can Gos, que el Tianats Tu arriba a aquesta zona. Es vol reduir la velocitat dels vehicles que passen pel carrer principal i pavimentar-ne els carrers interiors. El treball en xarxa, important per ajudar les víctimes de violència masclista. El pas més important, segons els Mossos d'Esquadra, és detectar el problema i demanar ajuda. Es pot fer a través del grup d'atenció a la víctima per la població de Tiana, situat a Premià de Mar. Partits complicats dels equips tianencs que juguen contra els líders de les seves respectives lligues. El Centre Cultural i Esportiu Tiana juga contra la Mataronesa, on té molt a guanyar i poc a perdre. El bàsquet Tiana juga contra el Cabrera amb la baixa de 3 jugadors que han deixat el club. Reduir la velocitat dels vehicles que passen pel carrer principal de Can Gos i pavimentar-ne els carrers interiors. Són les millores que s'hi faran i les principals propostes dels seus veïns. Una vintena de persones han assistit a una trobada amb l'alcaldessa Esther Pujol i representants dels serveis tècnics de l'Ajuntament. Aquesta ha servit per decidir el projecte que es posa en marxa. Can Gos és un dels barris més antics del poble, una zona que calia atendre segons la pròpia alcaldessa.
Un dels barris escollits era aquest per poder fer actuacions, perquè justament eren una de les zones oblidades. Era una mica doncs, com el cas de la Virreina o com el cas de la illa interior de Bòbila Jordana, que eren d'aquelles zones que, com no estan justament en el centre del poble, van passant els anys i es van fent algun tipus d'arranjament petit, però en canvi no s'afronta doncs, amb la totalitat el que els veïns doncs, volen. I jo crec que és molt bo no solament incorporar-lo, sinó donar-los l'oportunitat de que diguin la seva i nosaltres doncs, reservar recursos necessaris per poder-lo portar a terme.
Esther Pujol creu que és important pensar les millores o les reformes al costat dels que viuen al barri.
Quan veus sents i veus els veïns com participen, diuen la seva opinió i per tant van dissenyant una mica quin és el tipus de paviment que volen per aquests vials interns, on volen el reductor de velocitat, doncs, i sobretot estàs amatent a les preocupacions de mobilitat, d'accessibilitat, doncs jo crec que és bona, que és una reunió que és positiva, molt positiva.
A més, s'està estudiant la disposició d'un element que serveixi per delimitar el talús i que així els despreniments de terra que hi pugui haver quedin continguts i no vagin cap a la via. Per poder fer totes aquestes millores es compta amb una subvenció de més de 90.000 euros per part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta és l'última actuació del projecte Tiana's Tu, el pla, que des de l'Ajuntament han anomenat programa de barris. Des del govern municipal afirmen que zones com Can Gos, Clavirreina o els Besants havien rebut menys inversions que el centre de la localitat. Aquest projecte, doncs, ha passat per la millora del doble revolt del carrer Escalfaper, per les voreres o el carril bicicleta dels Besants, la reforma de l'illa interior de la Bòbila Jordana o l'enjardinament i el parc infantil de la Virreina. En un principi, l'Ajuntament ha decidit canviar la pavimentació dels vials interiors, col·locar elements que serveixin per reduir la velocitat i també instal·lar els elements que canalitzin possibles despreniments. Tot i això, els veïns del barri han aprofitat la visita de l'alcaldessa i els serveis tècnics per demanar més millores. L'eliminació d'un pal de la llum que hi ha a l'entrada al primer vial, la millora de l'entrada a la mina que hi ha just al costat del talús i, sobretot, reclamen una millor entrada i sortida de vehicles a la zona del carrer d'en Gosc. Voldrien que hi hagués algun sistema per evitar que els cotxes accelerin i tinguin problemes o algun accident. Una proposta que els serveis tècnics han explicat que valoraran. Aquesta reunió han estat ben valorada per part dels veïns. Ells, per exemple, ja han escollit la pavimentació que hi haurà. Molts dels allà presents han mostrat les seves preocupacions, així ho han expressat davant el micròfon de Ràdio Tiana.
Bé, o sigui que si s'arriba a cap tot el que es projecta, doncs perfecte. Jo espero que tot sigui doncs, per fi de bé. Jo vaig vindre que el carrer estava sense asfaltar i això ja va ser un triomf. Jo m'hi trobo molt bé, és un barri que hi ha un veïnat molt maco i jo, perfecte. Ara l'únic que trobo, aquest esglaó ho fan a nivell de carrer, la vorera aquesta que no quedi com molt alt l'entrada de casa, és l'únic que demano jo que ho tinguin en compte, res més.
Una altra de les veïnes creu que si els canvis són per bé, ja poden començar.
Si ho fan per bé, doncs endavant. Ara, si no es fa per bé, que ja poden plegar. Via bé, ara. Sempre i quan tot ens ho arreglin bé, perquè el que és aquest tros d'aquí per nosaltres és fatal. I ara vaig una mica més bé, però abans d'emparar-me no podia passar per aquí. I ara tenim altre cantó, i cada vegada som més grans. A veure, si ens ho fan bé, doncs estarem contents. I si no, haurem d'aguantar. Ja estem tips d'aguantar. Ja no ve d'aquí.
Les obres començaran quan passin les festes de Nadal un cop iniciades. S'espera que durin 2 mesos i mig.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El 25 de novembre se celebra el Dia Mundial contra la Violència envers les Dones. És per això que durant les setmanes del voltant s'han celebrat diverses activitats a favor de la igualtat de gènere a Tiana. Ha estat de la mà dels Mossos d'Esquadra que hem pogut conèixer les dades d'aquest 2014 sobre la violència masclista. 14 dones assassinades en 11 mesos. Avui en parlarem directament amb ells, amb els Mossos d'Esquadra. Avui ens acompanyen la Mireia i la Sílvia del grup d'atenció a la víctima de la Comissaria de Premià de Mar. Benvingudes.
Hola, què tal? Gràcies, hola.
Primer de tot, aclarir en què consisteix la vostra feina, que és el grup d'atenció a la víctima.
Doncs des del grup d'atenció a la víctima, a les diverses comissaries de Mossos, el que fem és assessorar a la persona, la dona que ve a comissaria, per tal d'informar-la de quin és el procediment penal si ella decideix posar una denúncia. En el cas que decideixi posar la denúncia, explicar-li una mica com seria aquest procediment i informar-li també si no decideix posar denúncia, quines vies són aquestes, les que també se li poden oferir, no? A través del treball en xarxa que fem habitualment amb serveis socials, amb salut, etc. No? Doncs no sempre la denúncia és la millor finalitat per a aquella persona amb aquella problemàtica que ve a la comissaria, no? Cada cas és un món.
Exacte, aquests dies hem recordat una dada, 14 dones assassinades, 6 d'elles havien posat denúncia contra els seus agressors. No sempre és el més recomanable. Per què?
Doncs mira, doncs, el que nosaltres veiem amb la nostra experiència és que si és veritat que la denúncia és imprescindible quan hi ha una violència física, quan hi ha unes proves que la dona pot aportar en un judici, quan hi ha testimonis dels fets, quan hi ha testimonis doncs, visuals o àudios, no? Però quan aquesta dona no té proves doncs, perquè el seu maltractament ha estat psicològic durant el llarg de la seva vida i convivència amb aquesta parella, doncs clar, demostrar tot això davant d'un jutge és una mica complicat. Això no vol dir que no existeixi el maltractament, això no vol dir que aquella dona sigui una dona maltractada, però clar, a l'hora de valorar per un jutge quin és aquell comportament, si realment és un comportament violent, és molt complicat. Llavors, amb aquesta dona li oferim altres possibilitats, altres maneres de sortir d'aquell problema que té.
Com quines?
Doncs bé, doncs, per exemple, pot ser, bueno, a part del suport psicològic, que és imprescindible, perquè clar, una dona que rep una violència psicològica durant el temps que sigui, no? Doncs necessita un suport. D'entrada ja reconèixer que és una dona maltractada ja és un pas important. Quan venen a comissaria alguna cosa han detectat, no? Elles mateixes per si soles. Alguna vegada les acompanya algú de serveis socials, algú de salut, alguna veïna, alguna amiga. Aquelles dones encara no estan preparades, però bueno, allí ja comença una mica aquell acompanyament que fem nosaltres i des de tots els serveis, no? Altres solucions poden ser doncs, aquesta, no? Per exemple, preparar aquella dona perquè ella assumeixi com està en aquell moment i si està capacitada per posar la denúncia una mica més endavant. No cal denunciar avui, potser d'aquí un mes, dos, podrà ella testimoniar davant d'un jutge, perquè clar, si per molt que tingui per denunciar, si després a l'hora de declaració ja no vol declarar, clar, allí doncs, acaba una mica tot, no? I és important que ella estigui decidida, convençuda i pugui expressar-se, perquè tenen molt que dir. La majoria de persones, de dones que venen a la comissaria no diuen tot el que els ha passat, encara inclús amb la denúncia,
Per tant, potser abans de posar la denúncia recomaneu que vinguin doncs, en aquest servei, no?, d'atenció a la víctima a rebre els consells de què és el que millor es pot fer, no?
Sí, sí.
Comentaves el treball en xarxa, és a dir, que no només potser sou els Mossos d'Esquadra els que podeu ajudar, sinó que hi ha diferents serveis d'atenció a aquestes víctimes.
Clar, el més important és treballar per la víctima, tant policia local, com Mossos, com serveis socials, com salut. Vull dir, és importantíssim pensar sempre que la víctima és aquella dona que ha patit aquella agressió física o psicològica i que el que hem d'evitar és que se senti sola, que se senti culpable, que després d'un judici la seva situació sigui pitjor que la situació que ha estat abans de la denúncia, i per això hem de treballar en xarxa, ens hem de comunicar sempre amb el permís de la víctima, no? Que normalment sempre doncs, és així. i sobretot això, donar-li el màxim de suport.
Sempre feu un seguiment, no?, d'aquestes persones un cop posen la denúncia o...
Fem el seguiment en el cas que posin denúncia o no la posin. En el cas que posin la denúncia, ens interessem immediatament després del judici, perquè normalment les denúncies d'aquest tipus es fan mitjançant un judici ràpid, per tant es resol en 72 hores màxim. Llavors, immediatament després del judici les truquem per veure com ha anat el judici. En el cas que hagin demanat ordre de protecció i li hagin concedit, farem un seguiment durant tot el temps que duri l'ordre de protecció, fins que finalitzi, que pot durar doncs, de 6 mesos a 10 anys, el que el jutge consideri. I si no li donen, no li donen cap ordre de protecció, per el motiu que sigui, nosaltres igualment li farem el seguiment perquè nosaltres considerem que és una víctima potencial. No? Ens interessarà saber si se separa civilment d'aquella persona en el cas que estiguin casats, quin és la... què es fa amb els nanos si hi ha nanos pel mig, si la casa se la queda ella o se la queda ell. Clar, són temes que és important denunciar, però són coses que s'han de valorar molt. O sigui, el després de la denúncia és pràcticament tan important com el que hi ha abans, perquè aquella dona, bueno, en molts casos... què fa després, no? A on va? Es queda a la casa, té fills, la custòdia dels nens, el règim de visites... Si ja és un trasbals la denúncia, el que ve després també per elles és un trasbals, eh?
Llavors, també aconselleu aquesta trucada al 900-900-120?
Aquesta trucada, doncs, és... sí, és viable, clar que sí, per qualsevol persona que vulgui informar-se a nivell molt privat, no? Des de qualsevol telèfon de casa seva o des d'un mòbil, des de fora del carrer... Clar, aquesta persona d'entrada pot donar una informació sense donar la cara, sense donar el nom i cognom, sense donar massa informació, que en principi ella no se senti violentada, i aquí l'informaran i segurament li diran això, no? Doncs miri, acosti's a la comissaria més propera, a la policia local o a Mossos, si és una cosa que ha de denunciar, o li diran doncs acosti's a servei social, demani aquest tipus d'ajuda.
No queda registrada aquesta trucada, això és important, no?
Aviam, les dades sempre són confidencials. Tot està enregistrat, evidentment, però sempre són confidencials. Sempre.
En el nostre cas també. En el cas que qualsevol dona o qualsevol persona vagi a un servei públic, en principi allò és confidencial i no es pot utilitzar de cap de les maneres. Nosaltres, per això, la Silvia ens ho ha comentat molt bé, quan diem que treballem en xarxa, que fem reunions periòdiques, mensuals, trimestrals, el que sigui, o inclús ens parlem per telèfon per persones molt concretes, gent que és usuària de serveis socials, per exemple, i també és usuària nostra, nosaltres quan parlem a la víctima li diem, escolta, mira, que hem parlat amb serveis socials, ens han comentat això, pues, que estàs pendent d'això, estàs pendent de l'altre, perquè, clar, nosaltres no podem parlar igual en la línia 900. La línia 900 és absolutament confidencial. És més, no tens ni per què donar el teu nom, és el que diu la Sílvia, pots dir...
una amiga, una veïna,
mira, tinc el cas que coneixo que...
Nosaltres també moltes vegades han vingut senyores explicant-nos doncs, simulacions de la seva vida amb altres persones, doncs, perquè clar, així se senten més còmodes, així no ho han de denunciar. Nosaltres també, si no és ella, doncs, bueno, li hem de dir, bueno, doncs, aquesta amiga doncs, que vingui, perquè tal, té aquest problema, té l'altre. I aquí, per exemple, en una població petita com a Tiana, que a molts de serveis d'aquest tipus pues, bueno, són gent que coneix molt bé a la població, es tendeix a que a lo millor pues, clar, si li explico això amb aquesta treballadora social o amb aquesta psicòloga igual, doncs no és així, la gent està molt tranquil·la perquè evidentment no és així. Una cosa és que nosaltres entre serveis ens comuniquem pel bé de la víctima, sempre amb el seu consentiment, i altra cosa és que jo surti d'allà, mai sortirà d'allà. Serveis públics mai ofereixen aquest tipus de dades a ningú.
Parlant de Tiana, aquest dimarts doncs, es va llegir el manifest per a l'eliminació de la violència envers les dones del Dia Mundial, i l'alcaldessa d'aquí al poble doncs, deia que s'han de treure molts mites de que hi ha casos, doncs, que en molts casos són a uns barris determinats, sinó que és un tema que, doncs, que una problemàtica que afecta tot arreu. El que sí que és cert és que hem vist doncs, que les víctimes, la majoria, almenys aquest 2014, són espanyoles, i entre unes franges dels 43 i els 54 anys.
Bueno, el masclisme no té edat, no té classe social, està instaurat doncs, en els rics, en els pobres, en la gent que té cultura, en advocats, metges... Nosaltres no podem dir de forma clara que això només passa a la gent pobra, per exemple. No, és mentida. O sigui, nosaltres tenim gent curtida, vull dir, gent amb feines importants, metges, professors, també tenim gent sense estudis, immigrants, tenim de tot, eh? Però no, no podem dir no, només és en aquest cas, no?
Gent molt jove, també.
Gent molt jove. La franja majoritària és d'aquesta edat, bueno, perquè, clar, a la gent més jove porten poc temps a relació, que també n'hi ha algun cas, eh? Però nosaltres no és rellevant per nosaltres que hi hagi una tipologia concreta de dones maltractades. Està instaurat, em sembla que a tota la societat, eh? En part és molt cultural el masclisme, eh? Vull dir, no som així.
Anem evolucionant, doncs, però
amb això no.
Ens falta una mica.
Ens falta molt.
Perquè a vegades anem a instituts a fer xerrades de prevenció, precisament, que és una de les nostres altres feines. Si en un institut, per exemple, es detecta alguna problemàtica d'aquest tipus, els professors es posen en contacte amb nosaltres i anem a fer una xerrada sense, clar, donar noms, cognoms ni res, no? Pues fem una xerrada que és una xerrada tipus que la marca el cos de Mossos, i durant aquella xerrada, doncs clar, els nois i noies participen moltíssim perquè és un tema que els agrada, que el viuen, no? I clar, ens diuen cada cosa, Mireia...
Barbaritats. Nosaltres en sortim. De totes les xerrades que hem fet, sempre hi ha alguna cosa que ens mirem, la Sílvia i jo, i diem no hem escoltat el que hem escoltat d'un nen de 16 anys o d'una nena de 17 anys. No sé.
Com per exemple...
Bueno. Per exemple, doncs mira, et podríem dir una última cosa que ens ha passat. Parlem moltes vegades, expliquem que les relacions sexuals dins del matrimoni, la parella, si no són consentides per les dues parts, doncs clar, no cap, no? I que la dona, moltes vegades, un tipus de maltracte que s'exerceix contra la dona és aquest, no? Vull dir, estan en la posició els homes de que, bueno, necessiten allò i ho volen, i llavors elles, doncs, ho han de fer. I sempre diem que això no ha de ser així, que això és un tipus de maltractament. Moltes dones accedeixen només perquè, bueno, perquè si no, doncs tenen por, perquè si no, després de dir que no, doncs hi haurà una bronca. I això, doncs nosaltres diem que aquesta conducta no és normal. Doncs, per exemple, se'ns ha dit que com que no és normal, si tu tens una parella, doncs com és que no t'ha de satisfer, no?, a nivell sexual? Home, una cosa és un dia, però si no, clar que sí. És una postura molt masclista.
Deia un nano de 16 anys. Que ens va dir, no, és que la dona ha de satisfer sexualment a la seva parella. Clar, i nosaltres li vam preguntar, bueno, i si no et ve de gust, i si no vol? Bueno, però com no, com que no vol?
Mm-hmm. Bueno, un dia pot ser,
és
però...
És important, per tant, suposo, aquestes xerrades, no?, a l'institut, i agafar, sí. Doncs...
Afortunadament, la gran majoria ens manifesten que ells o ell estan completament d'acord amb nosaltres, eh?, però totes les xerrades que hem fet pràcticament, a totes les xerrades hi ha alguna cosa que ens desperta una mica la curiositat, eh?
No,
la gent molt jove,
com una violació, no. Allò. Ells entenen que allò no és una violació. Una violació per ells és una persona que tu no coneixes, doncs t'agafa per un camí i tal, sí. I et viola, no? Però que dintre del matrimoni no existeix la violació. Nosaltres expliquem que sí, que és el mateix.
Justifiquen comportaments molt, molt machistes, no? Mm-hmm. Inclús les mateixes noies. Bueno, inclús una vegada una noia fa un temps ens va dir que, bueno, però una bufetada tampoc, si li ha sigut infidel. I vam dir, com?
Déu-n'hi-do.
Saps? I són nanos de 15,
de
16,
17.
Mm-hmm. Vull dir, justificacions una mica estranyes, eh? Són casos molt puntuals, però bueno, si ho verbalitzen és que ho pensen,
sí,
no?
Sí, sí.
Vull dir, s'ha de fer molta feina encara, molta, molta.
Aquest any, de fet, els Mossos d'Esquadra han rebut més d'11.000 denúncies. Mm. Vull dir que és una dada molt elevada.
Mm. Estadísticament va a la baixa, afortunadament, eh?
Mm-hmm.
Igual que va a la baixa pràcticament tot, eh? Les morts van a la baixa, però bueno, encara n'hi ha. Mentre n'hi hagin, no haurem de seguir parlant.
Hi ha diferents tipus de violència, ara en comentàvem, no? També hi ha, podria ser el maltractament físic, la violència psicològica, agressions sexuals, i hi ha una darrera tipologia, doncs, delictiva, que és la del descobriment, la revelació de secrets, que hauria incrementat a través d'internet i les xarxes socials. Ens podeu mm-hmm. explicar aquesta tipologia?
Doncs hi ha un indicador de control, que nosaltres en parlem molt, sobretot entre els joves, que és el control a través de la xarxa social, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del correu electrònic, doncs, mm-hmm. perquè en algun moment doncs, he facilitat, perquè hi ha confiança entre les dues persones, les meves contrasenyes, he deixat entrar a la meva persona al Facebook, per tant, li he enviat, potser li he enviat alguna foto compromesa amb un pla íntim. Llavors aquestes persones fan servir aquesta informació, doncs quan en deixen la relació, poden fer servir aquesta informació, aquesta fotografia que s'ha enviat dintre la teva intimitat i que no ha de sortir d'allà, doncs per fer mal o per ridiculitzar-la, o clar, això en principi és un delicte. O sigui, una cosa que és íntima i es fa servir per un fi que no és estrictament íntim, això és un delicte. El control de les xarxes socials a través del WhatsApp és un exemple claríssim que ens explica molt jovent, molt, és com és que estàs en línia, amb qui estàs parlant, on estàs, amb qui estàs, com és que ahir et vas connectar a les 2:36, aquest tipus de control que és una mica angoixant, no? En el Facebook, per què poses me gusta en aquesta foto, qui és aquest tio, potser és el meu cosí. Tampoc.
I què hem de fer davant d'això?
Nosaltres sempre ho diem, no doneu les contrasenyes, no deixeu mirar el mòbil a la vostra parella. El mòbil és una cosa íntima, és meva. A més, l'Estiu ho explica molt bé, que és que a vegades les coses tretes
del context,
es poden molt malinterpretar.
Tothom al mòbil té coses, doncs, per exemple, converses que venen arrel de una història que ha passat, la que sigui, i tu amb aquella persona tens una comunicació que pot semblar una comunicació d'intimitats i que no ho sigui. Clar, si la treus de context, aquell diàleg tret de context, doncs clar, no significa el que és. O sigui, vull dir amb això que tots tenim converses, tenim fotografies que s'envien, tenim doncs informació dintre del nostre mòbil, que és com una cosa, una eina molt personal, que si algú t'ho mira des de fora, potser la teva parella, doncs ostres, pensi, què és això? Però això tothom, qualsevol de nosaltres, ja no una jove, una noia jove, sinó qualsevol. Per tant, el mòbil és personal i per això tenim, quan et donen doncs, un compte de correu, quan et donen un compte de Facebook, tens unes contrasenyes perquè són personals i és això el que nosaltres insistim que no s'ha de donar. Encara que no tinguis res a amagar amb la teva parella, que això és el que moltes vegades ens diuen, no, però si no tens res a amagar, no, és que és veritat, no tinc res a amagar, però jo sempre tindré una part de la meva intimitat que no tinc ni per què explicar i no tinc ni per què ensenyar, no, tan fàcilment.
Una cosa també que fan servir molt, i ells no, a vegades la gent no n'és conscient, és que, clar, tu escrius et mataré, o et faré mal, o et perseguiré, i això queda escrit. Això és una prova, vull dir, no... I moltes vegades escriuen sense adonar-se'n d'això, de que tu el que estàs amenaçant mitjançant aquesta via, que és una via ràpida, que pràcticament no tens temps ni de pensar i ho estàs enviant, clar, això, per una dona, ho pots fer servir davant d'un jutge. Mira, és que em va escriure això. De fet, nosaltres ho utilitzem a les denúncies. Escrivim en l'atestat, en la denúncia, textualment l'amenaça que està escrita pel WhatsApp, pel correu electrònic o per Facebook o pel que sigui. També hi ha un altre delicte que també estava de moda fa un temps, ara no tant, que és l'usurpació d'identitat, o sigui, posar-se un perfil al Facebook, jo em dic Mireia, posar algú que em vol fer mal, es posa la meva fotografia amb el meu nom i comença a despotricar o a parlar malament d'altres persones, de la Sílvia, o de tu Marta, o de qui sigui, no? No estic escrivint jo a Mireia, està escrivint una altra persona per mi. Està fent servir la meva identitat, això també és un delicte.
Tot el tema d'internet és un tema apassionant, però clar, té una vessant que és molt perillosa.
Clar.
I sobretot és una eina que, doncs, utilitzada amb una edat una mica doncs, poc avançada, doncs clar, les coses es fan sense pensar massa, no? I tot això és molt ràpid i funciona d'una manera que no es controla. Llavors, per exemple, el tema del Facebook, clar, teòricament el Facebook només el poden tenir nens de 14 anys, i això és mentida perquè canvien la data de naixement i tots amb 12 o 13 anys ja tenen Facebook, i clar, diuen coses, diuen barbaritats, no? Qui diu el Facebook diu una altra cosa. Els pares, clar, aquí han de controlar una mica.
Sí, aquest és un tema, de fet, molt recurrent sempre que veniu els Mossos d'Esquadra, tant per robatoris com que sempre, doncs, molt de compte amb el que posem
i amb les contrasenyes que deixem i amb el que escrivim, etc. L'última pregunta que us volia fer sobre els detinguts, perquè parlem molt doncs, d'aquesta formació que s'ha d'anar fent a l'institut, però el 95% dels detinguts són majors d'edat i estan entre els 26 i els 45. Suposo que per això encara més motiu doncs, important doncs, aquestes formacions no, a les edats de l'institut.
Clar. Nosaltres comencem a fer la xerrada a l'ESO. A l'ESO perquè considerem que és on te començaran a tenir les primeres relacions personals, íntimes, i bueno, i considerem que és important que tinguin unes pautes, que tinguin uns indicadors, algunes idees de comportaments que no són correctes.
Per poder detectar-ho. Detectar-ho. Tot el que sigui violència.
És que moltes vegades ells consideren que allò no és res.
Normal, per exemple, el tema dels gelos, no? Clar, és que els hi agrada que la parella tingui gelos. A veure, a tu, totes les dones ens agrada potser una mica al principi que la teva parella, ostres, s'ha posat una mica gelos. Mira, això vol dir que li faig gràcia. Clar, però això portat a l'extrem és una mica el que expliquem, no? Que no... És un comportament que han de detectar. Donem quatre pautes i després cadascú amb la seva vida fa el que cregui convenient.
Perfecte. Recordem doncs, el telèfon al 900 900 120, o si no doncs, a la comissaria de Premià de Mar, aquest grup d'atenció a la víctima. Sílvia, Mireia, moltíssimes gràcies per haver vingut a Ràdio Tiana.
Gràcies a tu, Marta.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
És moment de fer la prèvia esportiva. Sergi Quevedo.
El Centre Cultural i Esportiu Tiana juga aquesta setmana al camp de la Mataronesa, líder de la categoria. Els de Ferran Martín visiten el camp molt complicat i on saben que poc poden fer. A més, l'entrenador considera que el partit important és el de la propera setmana, que juguen contra el Premià de Dalt, un rival directe i que tenen just per sota.
Aquesta setmana anem al camp del líder. Sabem que serà molt difícil puntuar allà, però d'aquí dues setmanes sabem que tenim un rival molt directe, que és el Premià de Dalt, que tenim just a sota nostra, i és un partit que aquí sí que hem de guanyar sí o sí. O sigui, jo ara a l'hora de preparar aquesta setmana intentaré preparar-la també de cara a la setmana següent. Tot el que es tregui aquesta setmana és bo, però sabem que aquesta setmana serà molt complicat i potser no és el nostre partit, no? Sinó que el partit que hem de guanyar sí o sí és el d'aquí dues setmanes contra el Premià de Dalt, i si volem sortir d'allà és el partit que hem de guanyar sí o sí, si no, no hi ha un altre. I tot el que traiem aquesta setmana, repeteixo, és bo. No anirem allà amb el partit perdut, això està clar, jo mai vaig amb el partit perdut, però sabem que és molt difícil, però bueno, intentarem fer el que puguem.
L'entrenador considera que tot i no donar el partit per perdut, tot el contrari, creu que al camp de la Mataronesa hi tenen molt més a guanyar que no pas a perdre. Ferran Martín.
Sí, sí, i tant. Tot el que traiem allà serà molt bo. O sigui un punt o siguin tres, hòstia, pues serà boníssim. I és el que et dic. Són dues setmanes que, bueno, pues mira, aquesta setmana tot el que es tregui és bo i la setmana que següent s'ha de guanyar sí o sí a casa contra el Premià de Dalt un partit que serà bastant complicat i bastant lluitat.
El Centre Cultural i Esportiu Tiana només ha sumat 4 punts en el acabat de temporada i esperen redreçar el rumb el més aviat millor. Guanyar aquesta setmana seria una sorpresa i alhora un cop de moral molt fort pels tianencs. El bàsquet Tiana també juga contra el líder de la seva categoria, el Cabrera. Els tianencs tenen un partit complicat contra el conjunt que, segons l'entrenador, està més en forma de tot el campionat. Sunyal Costa.
El que més en forma està, el que millor bàsquet està fent, ve de guanyar de 57 punts aquest cap de setmana, ha perdut només un partit i a més ja ni se'n recorden. Tenen molt bona ratxa, són un molt bon equip, però en això del bàsquet no hi ha res impossible. Creiem que podem guanyar-los, la veritat. Som un equip nou, vulguis que no.
Aquest Cabrera és líder en solitari de la competició i demostra cada dia que està millor. L'equip ha experimentat un bon creixement. Per la seva part, el bàsquet Tiana ha anat decreixent. Només en el fet esportiu, on encadena 5 derrotes, sinó també en jugadors. Ha passat de 11 a 8.
Érem 11, el dia d'avui som 8, n'hem plegat 3. Per tant, som un equip nou, intentarem reforçar-nos. No sabem si de cara aquest dissabte, si de cara al següent, o ja es farà després de Nadal, un cop hi hagi el peron. Però bueno, ara mateix, dels 11 que érem, semblem un altre equip, totalment nou, segurament no hi ha reforços, et dic si més no fitxar, i a partir d'aquí doncs, tornarem a plantejar-nos una temporada de 20 partits. Ja ho hem fet, ja no podem canviar cap resultat, ni les victòries ni les derrotes, intentarem començar una nova lliga aquest dissabte, com dius tu, contra un rival molt xungo que és el Cabrera, però aviam si podem fer el reset aquesta setmana, si els 20 partits que queden, prendre-ho com a Lliga Nova, intentar estar a dalt dintre d'aquests 20 partits. Cap i a la fi, si d'aquests 20 partits estàs a dalt, el global acabarà a dalt, perquè 20 partits són molts.
L'entrenador està esperant a veure si fitxa algú o s'espera la parada per les vacances de Nadal. Tot i això, creu molt en els que s'han quedat i les mostra convençut de que les coses sortiran bé. Suñol Costa.
És dur, la veritat és que és dur i complicat, però bueno, això encara et demostra més que els que es queden estan disposats i segurs que això s'aixecaran. Jo no plego, per tant, jo estic disposat que això s'aixecarà. I som 8, més 2 del cos tècnic, 10 persones que creuen en l'equip, més el coordinador, en aquest cas, que no fa ni fora jugadors ni em fa fora a mi, per tant, pensem que des del club i que és el senyor als complets que quedem, estem segurs que això ho podrem aixecar.
L'entrenador del bàsquet Tiana creu que cal tornar a demostrar la seva valia i, a l'igual que li passa al centre cultural i esportiu, tenen molt més a guanyar que no pas a perdre en el partit d'aquesta setmana.
L'última millora de barris passa per Can Gos, que el Tiana Ets Tu arriba a aquestes zones. Vol reduir la velocitat dels vehicles que passen pel carrer principal i pavimentar-ne els carrers interiors. El treball en xarxa, important per ajudar les víctimes de violència masclista. El pas més important, segons els Mossos d'Esquadra, és detectar el problema i demanar ajuda. Es pot fer a través del grup d'atenció a la víctima per la població de Tiana, situat a Premià de Mar. Partits complicats dels equips tianencs que juguen contra els líders de les seves respectives lligues. El Centre Cultural i Esportiu Tiana juga contra la Mataronesa, on té molt a guanyar i poc a perdre. El bàsquet Tiana juga contra el Cabrera amb la baixa de 3 jugadors que han deixat el club.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.